Senyores i senyors, les 12 del migdia, hora de l'Àngelus, i amb tots vostès, Converses Consentides. Un espai obert a tothom, amb el consentiment, o no, de la respectable audiència de Ràdio Sant Cugat. Un espai radiofònic on hi cap tot tipus de converses. Parlarem de tot i més, i amb alguna més, que hom anomena Forces Vives. Amb Rogeli Padró, Toni Samsó i Àlvar Roda.
Bon dia. Bon dia a totes i a tots. Bon dia a tota l'audició. Bon dia, Àlvar, com estàs?
Bon dia, Toni, què tal? Com anem? Com va tot?
Bé, anar fent, anar lluitant.
Esperant la festa major ja, eh?
Exacte, exacte, ja escafant, estem aquí, eh? Escafant motors. Ui. I sentit ja l'olor de l'arròs.
Oh, quina ganes.
El Pablo, el tècnic de control, és el del control tècnic, i en Rogeli avui, que no hi podrà ser,
no,
perquè està malaltó i ens ha dit que no podrà ser aquí, però des d'aquí li donem una forta abraçada i que es recuperi el més aviat possible.
I segur que ens està escoltant.
Home, això espero. Li preguntarem algun detall i aviam si així l'enganxem. Aviam si l'enganxem. Per tant, escolta, són les 12 del migdia, hora de l'Àngelus, som a Converses Consentides.
Com Déu mana.
Això mateix. Vinga.
Què tal, Toni?
Com sempre, el convidat o convidada el presentarem després, com ja sabeu com funciona.
Secret, això, secret. És sorpresa. És una que volia fer, és un record per la mort del pare Lluís Victori, capellà de Sant Cugat durant més de 50 anys, jesuïta, santcugatenc, va ser rector de la Floresta i nomenat missioner de la Misericòrdia. Bla, bla, bla. Ho estic llegint, perquè de fet ho he rebut ara fa poc, a través de Cugat Ràdio.
Molt bé.
I per tant, jo penso que era una persona que evidentment doncs, va fer molt, sobretot per Vall d'Oreig, per Sant Cugat, i és una persona...
Per la comunitat.
És una persona de referència, i per tant, jo des d'aquí voldria doncs, fer un record explícit
doncs
amb el pare Víctor.
Evidentment ens hi afegim.
Estupendo.
I...
Doncs vinga. Doncs
que ja el cel sigui, que es diuen aquests casos, no?
Seguim, suposo que sí.
Molt bé.
Suposo que sí. Si existeix el cel, segur que existeix.
Segur, home, com a mínim està dalt.
Jo crec
això
que
sempre ens han dit que és
jo
dalt.
Jo crec que tothom va al cel,
sí,
en el fons.
Sí,
perquè
sí.
Això, el purgatori ja no hi és. L'infern... no sé si verdament és divertit. Només deu estar el Pepe Rubianes, perquè evidentment no li agrada molt el Pepe Rubianes.
El Pepe Rubianes està en una dimensió desconeguda.
Jo quiero ir al infierno, sí, perquè evidentment allà, bueno, hay una marcha
gran...
que no veas, allà, todos a trabajar.
Vamos a trabajar. Ja no segueixo, perquè el que diu després ja són paraulotes molt fortes.
Francament,
només les pot dir ell. Que en aquests moments estaria tancat. Estaria exiliat, estaria tot arreu. Estaria allà dintre la Via Laietana, allà tancat i barrat. Escolta.
Però bé, dit això, evidentment, doncs, els temes que hi ha de Sant Cugat... Sobretot el tema de la Festa Major. Que,
dit això, exacte, anem a la Festa Major, que això ja està... Ja
sí,
està escalfant motors, eh?
Escalfant motors, i per tant hem de dir... Doncs, home, jo penso que sempre... Algú que vulgui tenir el pedigrí de Sant Cugat ha de ballar el Paga-li Joan... El Paga-li Joan...
Sí.
O el ball, de Gitanes,
sí,
que ven... I també, doncs, actuar a la Pedra i Sang. A l'obra de teatre de Pedra i Sang.
Cada la llista és més llarga, eh? Per
home,
si
però això, entre, si fas aquests tres possibilitats, evidentment tens el pedigrí assegurat
però,
de Sant Cugat.
Però de tota manera...
Perquè ara tothom de Sant Cugat pràcticament és forani.
Sí, molta gent.
Hi ha molta gent que és de forani. Que
això és inevitable.
Ha vingut a partir dels 70, 60...
A mi un dia m'agradaria fer un programa, no fer un programa, parlar... Del per què aquesta necessitat de que els pobles es facin ciutats tan extremadament grans.
Home,
no sé quina necessitat. No, no.
No hi ha necessitat, és una cosa biològica del,
però jo
del creixement,
crec,
en certa manera.
Sí,
no?
Però jo crec que s'hauria de mirar de manera, no sé quina, ni molt menys, perquè no està a les meves mans, ni al meu cap, però jo crec que hi hauria d'haver una limitació, perquè ara mateix els pobles estan configurats de tal manera... Que quanta més gent ve, arriba un moment que ja el poble no engull. És
a
dir,
partir de
50.000 pobles...
habitants són ciutats.
Exacte.
Bé,
doncs,
ciutats.
Cal ser ciutat? No ens podem quedar amb 50?
No, però
pregunto, ha... no ho sé, això ara segurament els urbanistes em dirien...
No, però hi ha una cosa que sí que fa poble, que realment doncs, Sant Cugat ho té, perquè en el fons hem dit, doncs, té l'ànima de poble, allò que deia
sí,
el Recoder
sí,
en el seu
sí,
moment,
sí.
És a dir, que hi ha una ànima de
això
poble, dir, que hi ha 300 o 400 persones o 500 com a màxim, que sempre estan al mateix lloc. I amb les mateixes activitats. No?
D'acord.
I, per tant, hi ha aquesta ànima de poble. I, sobretot, el que fa poble no és la política. El que fa poble és la ciutadania, és les entitats. Són les entitats.
Aquest és el tema.
Les entitats, però que hi ha unes 70 o 80 entitats de
però ciutat, sí que
són les que creen, anem a dir, aquesta imatge i aquesta identitat de poble.
Però aquí sí que hi ha una gran riquesa.
Es pot fer ciutat.
Amb això sí que hi ha una gran riquesa d'entitats aquí en el poble.
Sí, sí.
Poble-ciutat, perquè a mi m'agrada dir-li poble.
Sí, però,
a mi m'agrada dir-li poble.
Sí, però vull dir que no passa res per dir ciutat.
Digue'm romàntic. Ah, no, no, no passa res.
Per dir ciutat, però és com dir... No, és un tema administratiu, bàsicament, perquè sí. Si ets ciutat tens unes altres atribucions i, per tant, pots demanar subvencions d'una altra manera, pots estar...
Sí,
i, per tant, però, a partir d'aquí, doncs, tens altres atribucions.
Però hi ha gent que sembla que, hi ha gent que sembla que no li agrada que li diguis poble o que, no, o que li diguis ciutat, no? I a mi m'agrada el tema del poble pel que, sí, el que representa que sigui això. És com dir, per exemple... Dones o senyores, que amb això, sempre hem dit... Jo dic la dona de... I a l'altre dic la senyora.
A mi m'agrada dir les senyores, perquè sembla... les senyores per mi són senyores.
Molt bé, he fet aquest comentari
no
perquè
res.
Tu i jo sempre tenim la cosa aquesta, no, la dona...
Bé, evidentment
i
que també dic dona, però dir la senyora tal, la senyora, sí, a mi em sembla, un tema de respecte, bé, que a mi em dona la sensació que s'ha de fer.
De tota manera... dit poble, siguem poble, siguem
ciutat,
exacte, bé, nosaltres el programa fem per dir tonteries, vull dir, al final
si no,
tot,
malament, si no,
per dir tonteries i perquè el convidat o convidada en qüestió pugui dir també tonteries si vol i li fa gràcia, i això és la gràcia d'aquest programa, sí. I a sobre ens paguen, doncs escolta, què més volem?
Ens paguen?
Bueno, ens paga el Pagli Joan, no?
Sí, perquè jo tinc un got d'aigua aquí,
però que la sort que portem un got d'aigua, si es posessin un got d'alguna altra cosa seria insuportable. De tota manera,
però bé,
el que ha estat un èxit gran, de moment, és la inscripció al tema dels arrossos. Això dels arrossos cada vegada va més, eh?
Sí, sí,
ja. És brutal. I mira que pateixes, amb un nen arròs aquest a la Festa Major, perquè només per la calor ja...
Jo me'n recordo quan havíem fet els arrossos...
A la plaça Barcelona.
A la plaça de Barcelona, que eren pocs. Eren pocs, però omplíem la plaça. Però que es muntaven uns saraus, però uns saraus...
Al final, sobretot.
Que sobretot...
Que tots ja anàvem col·locats.
Tots anàvem col·locats. I bueno, una mulladís impressionant amb mangueres allà, jo què sé.
Jo crec que allà, a la plaça Barcelona, ara no ho sé fer, que hi ha tanta gent, però en aquell moment, quan ja estava a rebentar, si posaves un bol allà amb arròs, es feia sol ja amb tot el caliu que hi havia a la plaça, perquè aquella plaça, perquè és tot tan tancat...
Sí, sí, llavors allò era poble. Brutal. Allò era una opció de poble. Evidentment, el d'ara és un arròs de ciutat.
No.
I per tant, a més, es fa...
Esclar, bulla més espaiós. De tota manera, jo crec que arribarà un moment que el farem a la P7, l'arròs. Des de la sortida de Sant Cugat, o l'entrada, fins a la 19, que és on hi ha tots els embusos, que treguin els cotxes i fotem les paelles allà, home.
No, jo crec que... Aviam, jo penso que... L'altre dia va ser tant el Consell de Barris...
Sí.
Nosaltres de l'Ateneu ens toca el Consell de Barris de Centre i clar, vam dir que hi ha 50 barris a Sant Cugat,
sí, sí.
Una cinquantena de barris a Sant Cugat, el que passa que estan agrupats amb centres, no? I per tant doncs, el de Vullpelleres, el del centre
i a l'est, i a l'oest, i no sé què, jo no sé encara quin barri he vist.
No, ara a l'est, oest, ara hi ha el centre i després a Vullpelleres, mira el sol,
el centre, fixa't tu que sempre hi és,
però
el
centre sempre hi
sempre
és,
hi
el que passa és que hi ha diferents barris, vull dir, cada un amb les seves pròpies característiques,
això sí,
i és molt complicat
això
de gestionar,
això és únic,
sí, però el problema és gestionar totes aquestes pertinences de barri, no?
Clar, per això,
i per tant, en certa manera, doncs és complicat a mi de gestionar. Per tant, jo penso que s'haurien de fer arrossos per barris o per centres de barris.
Ui.
I per tant, perquè és que si no, llavors serà impossible.
Digue'ls des de la comissió dels arrossos que ara farem
una,
o sigui, hi ha d'haver-hi subdelegacions de la comissió dels arrossos per, digue'ls-hi, en el Pepe i companyia, en Joan i companyia, digue'ls-hi, i veuràs com estan d'aquí, farem un programa de ràdio només per ells.
No,
vull dir que al final...
La veritat això és que s'ha sortit de mare, en certa manera.
No, perquè...
Però bueno, com que...
Cada vegada està més controlat, cada vegada està més ben organitzat, sembla
ser. En un carrer, i per aquest carrer llavors doncs, es pot diversificar molt.
Hi ha els Mossos al costat, que no sé si té res a veure,
no,
però això igual ho han fet expressament per tenir el control més. I després hi havia una cosa molt bona de la plaça Barcelona, que sortien a tocar la música, aquell grup d'homes grans, que jo m'imagino, pobres, que em perdonin si no és cert, però ja deuen estar... Més d'un ja deu estar mort, perquè ja eren grans a l'època, quan jo vaig començar a venir a Sant Cugat, feia això, ja tenien 60 o 70 anys.
No era la lira.
No, home, no, la lira no. Era aquests grups de rock que tocaven, aquests grups de gent gran, que venien cada any els mateixos, i cada any eren més baixos, cada any eren més grans, pobres. Però ells seguien tocant allà, i la gent, que en aquell moment la gent ja ni escoltava, perquè anaven tots com a...
Que passats són aquests conjunts que dir, que el Frederic Cabanes ha fet una exposició aquí, molt maca, de fet.
El dia 21, per cert, el dia 21.
I em sembla que 21 hi ha una cosa
al top. El dia 21 hi ha un, a la plaça Barcelona,
sí, també
hi ha un concert dels grups aquests, que hi toquen diversos grups d'aquí al poble.
Sí.
Sí, sí, a dos quarts de deu a la plaça Barcelona. Tingueu present això.
Sí, sí,
això
sí.
És una falca. Fiu, l'hem colat així.
L'hem colat així, molt bé. No, no, està molt bé, però està bé la festa major, sí, sí, també. Sí, sí, sí. Certament entra dintre la festa major.
Molt bé, doncs escolta'm. Avui ens hem centrat sobretot en la festa major perquè era un tema important del poble, sí,
bueno,
que dona
caliu. La inauguració, també l'altre dia es va fer la presentació de la Universitat Internacional de la Pau.
Ah, això és important.
Que és important també, que és la 39a, no és la 40a, és el 40 anys de la...
És el 40 anys, però no és la...
Però és la 39a perquè un any no es va fer. Però és la 39a i, per tant, jo penso que això cap al mes de juliol, que es farà, a mi,
això és important, també
un homenatge dels 40 anys de la Universitat de la Pau,
Unipau,
el 84,
no?
Que es va inaugurar, i per tant està molt bé.
Molt bé, doncs això que es mantingui, que sigui molts anys.
I bé, moltes coses que també s'han fet, perquè esclar, aquí a Sant Cugat no pares. Bueno, aquí a Sant Cugat no pares.
Però això està bé, això està bé, que hi hagi coses i que la gent participi.
També tenim el problema de la Unió, que evidentment s'ha fet un manifest, i per tant això podríem parlar llargament.
Sí, perquè la Unió també...
I per tant és un
aquí
tema
sembla
complicat.
Sembla que al lloc de la Unió fer la força, sembla que fa
la
desunió. En aquest cas és la Unió que fa la desunió.
No, però jo penso que s'han de posar d'acord. No?
Si també
amb la Unió s'hi posaran, s'han de posar d'acord.
Sí, però potser...
De cedir uns i uns altres per fer les coses ben fetes i perquè la Sant Cugat necessita el teatre de la Unió i necessita la Unió perquè per funcionar...
Estic d'acord, però si sabem i saben que es posaran d'acord al final, coi, per què allargar-ho tant?
Bueno, perquè és complicat. Les coses no són tan senzilles. Tothom es fica a política d'una manera tan frívola que resulta que quan una està en política s'ha de gestionar molt bé.
Sí, sí,
i això és complicat. I
tu el que passa que ets molt bona persona
i sempre... La política es pacta.
Home, però hi ha vegades que hi ha molts interessos que podien fer...
S'ha de pactar com sigui. Bueno, no entrem en política altre... perquè no és un programa de política.
Apuntem que farem un altre programa d'això.
Va,
escolta, ara saps on hem d'anar, no?
On hem d'anar, a veure.
La publicitat, que al final...
Amb els calés.
Joan, hem de fer diners, Joan?
Escalarons.
Que la ràdio amb els calés, Joan? Bé, doncs, escolta, us deixem una estoneta, fem dos o tres minuts de publicitat, guanyem, ja sentireu com van baixant les monedes, com les màquines, entre cometes,
tragaperres. Per mantenir aquesta ràdio és important.
Sí, per mantenir la política. Ai, perdona, per
no,
mantenir la ràdio.
La ràdio
sí. Bé, doncs tornem tot seguit. No marxeu, que hi ha més...
Hi ha més teca.
Ah, això mateix.
Flors per la mare, quedar amb els amics, fer el vermutet, portar les postres del dinar, comprar el regal de la Carla...
Però on vas? Si és diumenge!
Ara els diumenges l'Illa és oberta per comprar i molt més. S'han acabat els diumenges de no fer res.
L'Illa obre diumenges i festius fins al 15 de setembre de 12 a 8 i amb una hora de pàrquing gratis.
A Sant Cugat, Braseria La Bolera, el restaurant braseria situat al vell mig de la ciutat. Més de 20 anys oferint la més alta qualitat en tots els seus productes, en amanides, carns, verdures... Braseria La Bolera, amplis menjadors per a celebracions familiars, batejos, comunions, casaments... Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen. Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir. Telèfon 93 674 1675.
L'associació Amants del Teatre i Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, t'apropen grans obres de la literatura a través de la oïda.
Ivan Ivanovic es treu una nota de la butxaca i la llegeix.
Una bola de cristall per al llum, una lliura d'embotits, 5 còpecs del clavell d'espècie...
Socials de l'afer, però juro solemnament que no he tacat el nom del
30,
meu marit.
40, 50, 60. Aquí té els seus diners. Ara, on m'he de posar?
Radioteatre amb obres de Mercè Rodoreda, Pere Caldés, Robert Robert o Anton Chekhov. Al 91.5 FM i a www.cugat.cat.
El sabor autèntic i natural amb garantia d'origen el trobaràs a Carnisseria Sagarra. Des de 1960 treballem per portar els millors productes a la teva taula. Carns i aus de primera qualitat amb totes les garanties sanitàries. Carnisseria Sagarra. Qualitat, servei i professionalitat en carns, plats preparats i amb tots els nostres productes. Som al carrer Francesc Moragues 13 i en Davallada 22 de Sant Cugat del Vallès. Ara també pots fer la teva compra online a 3bisdobles.cesagarra.com.
Estrenem l'APP del Picalletres.
Paraules i jocs lingüístics per a tothom.
Descarregueu-vos l'APP a Google Play o a l'App Store i comenceu a jugar.
Ràdio Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat. Ràdio.
L'hemeroteca de la ràdio.
Un programa de ràdio que parla de ràdio.
L'hemeroteca de la ràdio.
Escoltarem programes de ràdio dels últims 40 anys.
L'hemeroteca de la ràdio.
Un programa on despertarem la teva nostàlgia.
L'hemeroteca de la ràdio. T'esperem els dilluns a les 12 del migdia a Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia.
Bon dia, ja tornem a ser aquí. Ja hem fet, calerons.
Ui, aquest, aquest tema s'ha escoltat per...
Jo crec que si s'escolta el tema aquest en directe, el del Pink Floyd, jo entrat amb el tema del Pink Floyd...
I que m'encanta amb el Rogeli.
I a tu també. És un tema que diu, tant de bo fossis aquí. Sí, això sí. Ho faig extensiu a tots els oients i les oients i els oients que ens escolten. Tant de bo fóssiu aquí, però no hi cabríem tots. Perquè tenim tanta audiència però, que no hi cabríem tots.
El que
tots.
Passa és que si s'escolta també estan aquí.
Tomàs, és evident.
Per tant,
però em refereixo...
Virtualment, però estan aquí.
Si a vegades tot és virtual, em refereixo presencialment.
No, no, que no hi cabríem.
No hi cabríem. No hi cabríem.
Es passaria com els arrossos.
No hi cabríem, sí, exacte. Això passa més també per ser ciutat. Sí, allà, sempre anem a parlar el mateix. Bé,
som-hi.
Ja tornem a seguir. Com heu escoltat i heu sentit, i ara doncs ens fa molta il·lusió que avui la convidada, perquè és una convidada que està a tot arreu i és una dona molt activa, senyora per l'Àlvar, i ella es diu Pilar Solanas García. Pilar, moltes gràcies per ser aquí i haver acceptat la nostra invitació. Ens fa molta il·lusió que siguis
aquí. Bon dia, Pilar.
Buenos días y gracias a vosotros por la invitación. La verdad es que me siento muy, muy reconocida y que es un placer poder estar aquí compartiendo...
No sé si diràs el mateix quan acabi el programa, però de moment, deixeu-ho aquí. No, no, és broma. Escolta'm, a veure... em puc permetre una llicència?
Home, i tant. Avui que tenim la... Ja, si no te la permets tu, ja em diràs tu.
A la Pilar aquí. I és que la Pilar... és la dona d'un gran vell amic meu, que és en Josep, i per tant des d'aquí el saludo i em fa molta il·lusió doblement perquè és així, vull dir, tenim una relació
Josep,
a través
ve, Josep?
De, el Josep Martín Garrig,
ah, el Josep
és un
Martín,
excompany del, sí, del Tovella,
el Tovella, quan estava al Tovella,
de l'època del Tovella,
sí, sí.
L'època efervescent, l'època aquella potent, eh?
Aquella que feia poble.
Exacte. I per tant, doncs, bé, volia dir això i permeteu-me que m'hagi fet aquesta llicència perquè em feia molta il·lusió comentar-ho. Bé, escolta, Pilar, vaja, tu ets direcció, o sigui, la teva professió ha estat direcció d'infermeria?
No, no, la meva professió és infermera, jo soy infermera.
Ah, o sigui, vas anar pujant.
Lo que pasa es que dentro de la enfermería, y sobre todo actualmente, hay distintas especialidades o distintas ramas de ejercer dicha profesión. Y yo desde hace, o sea, yo he trabajado desde el 70 hasta el 2014, de los cuales, tres años estuve haciendo asistencia, el resto me he dedicado a hacer gestión, siempre.
Que eres la mujer de gestión, tú, em sembla.
Jo soy de gestión.
Sí, ja se te ve, el caràcter aquest de pim-pam.
S'ha de dir que la Pilar és aragonesa.
Exacte.
I per això es diu Pilar, suposo.
Sí, sí, efectivament.
Efectivament, la Pilar, la Pilarica.
Mira, faig una miqueta el circuit.
Hem fet d'Osca, no?
Faig el circuit, perdona, faig el circuit de... Va néixer a Saragossa.
Yes.
Després va estar vivint a Osca. A Osca, si ella vol, doncs ja ens explica una miqueta el tema. I va venir a Sant Cugat el 1993, és a dir, fa 31 anys... que és Sant Cugatenca, per tant, és Sant Cugatenca. Ah,
ja soc Sant Cugatenca.
Parla també el català, eh? El que passa sí. És que ens ha demanat millor, que s'expressa sí. Millor en castellà i, per tant, evidentment que nosaltres...
Ens entén perfectament.
I
si no, nosaltres en parlem en castellà. No,
molt bé.
Doncs, perdona, que t'hagi tallat, però és que volia fer una miqueta el, tot el circuit de...
No, no.
Seguim amb l'infermeria, que és un dato molt important. Les
a veure, jo vaig estudiar aquí a Barcelona, a l'Escola d'Infermeria de la Vall d'Hebron.
Sí.
fui la segunda promoción de Valle Urón, y interna, en donde la escuela se llamaba Escuela Sanitaria Francisco Franco de ATS Femeninos.
Atenta a la tropa.
¿Eh? Interna, rigurosa. Y después me fui a trabajar a Zaragoza y estuve trabajando 3 años. Y allí me llamaron para ir a ejercer de jefe de enfermeras a un hospital nuevo que se abría en Vigo. Yo pedí un permiso de 7 meses que me dieron en la Casa Grande, que se llamaba entonces lo que hoy se llama Residencia Miguel Servet de Zaragoza. Y estuve, en lugar de los 7 meses, estuve 20 años.
Mira, casi nada. ¿Mm?
Casi.
Casi nada.
Casi lo mismo. Sí, sí, sí.
Después...
Por cierto, el hospital este de...
Vigo,
el
Povisa.
El Povisa, exactamente.
Sí.
Es un hospital de muy buena referencia, ¿no?
Sí, es el hospital privado más grande de España desde hace muchos años. Yo cuando llegué me dijeron que ya estaba funcionando. Claro, son formas para captarte para que vayas, ¿no?
Bueno, claro, si un poco te tiene que poner.
Pero estaban haciendo la calle, la estaban empedrando aquellos días cuando llegué. Y no había de nada, no había de nada. Me dijeron que era un hospital pequeñito, que iba a ser 150 camas. Pero yo cuando me fui de allí... Había 850 camas. Se había comprado también un hospital en Madrid, que fue la Clínica de los Nardos, de tal forma que desde el año 80 hasta el 88 yo pude compartir la dirección de enfermería de los dos hospitales con dos referentes potentes. Tenía una plantilla de más de 1000 personas en aquella época, que ahora las cosas han cambiado mucho, ¿no? Porque no, la enfermería de ahora no es la de aquel momento.
Claro.
Ahora los pacientes tienen una estancia muy corta en los hospitales, la mayoría son pacientes complejos y con problemas de salud importantes. En la época aquella, no, era la época que una apendicitis estaba 7 días ingresada, con lo cual no era la misma forma de actuar como profesional de enfermería con los pacientes como ahora, que tenemos una situación, las enfermeras, o que tienen, yo ya estoy jubilada, que es de cuidados mucho más importantes, más intensivos, etcétera.
Porque hay una cosa que sí que siempre me ha preocupado, esto de contrastar sanidad pública y sanidad privada.
Sí.
Yo creo que esto es un tema que, evidentemente, los que habéis trabajado en la privada y no sé si has trabajado también en la pública, pero sí, yo supongo que las dos cosas, si hay mucha diferencia o si verdaderamente pues es una cosa mejor que otra, yo pienso que las dos son necesarias, porque evidentemente todo no se puede hacer público ni todo se puede hacer privado en sanidad, porque evidentemente es muy amplio el sector. Pero esta dicotomía que da la sensación que políticamente es mejor la pública que la privada y la privada es la mejor que la pública, cosas de estas. Me gustaría romper una lanza para intentar pues que fuera una colaboración mutua para poder tirar la sanidad adelante, ¿no?
A ver,
¿cómo lo ves tú?
Me cuesta generalizar en esto porque ni todas las públicas son excelentes ni todas las privadas son malas.
Se complementan.
Porque es un poco el concepto que hay, ¿no? A ver, yo soy de la pública. Povisa era un hospital privado, pero tenía concierto con el Sergas, que es el Servicio Gallego de Salud, y al sectorizar la población teníamos un cupo de referencia, con lo cual...
había colaboración.
Sí, es similar, con algunas diferencias, y a lo mejor... Luego, a partir del tema del Estatuto de los Trabajadores, no sé qué, se fueron equiparando algunas cosas en cuanto a sueldos y algunas prebendas que tenían en la Seguridad Social y que no tenían los privados. Pero Cataluña, precisamente, tiene un modelo muy diferente al resto de España, porque en los años del conseller Trias... se hizo la red sanitaria, la xarxa de utilización pública. Por lo tanto, se aprovecharon todos los recursos que había, hospitalarios sobre todo, para dar cobertura a la población, sin discriminar. Lo que se hizo es una acreditación hospitalaria para ver si cumplían los criterios mínimos de buena atención para dar una cobertura equivalente en los diferentes hospitales.
Es importante, está muy bien que digas esto.
Dices que estuviste 27 años, hay 20 años en Povisa.
Sí.
20 años.
20 años.
¿Y luego pasaste?
Pasé a Partaulí, me llamaron.
Vale. Pero fíjate, un momento, solo, o sea, tú vives, o sea, naces en Zaragoza, vas a Huesca.
Vas a Vigo.
¿Te vienen, te reclaman o te...
A Zaragoza.
A Zaragoza.
De allí... voy a Zaragoza. De Zaragoza me llaman para Vigo.
Para Vigo. Y de Vigo te llaman a Taulí.
A Taulí.
Y luego te llama la jubilación. Te llama la empresa de la jubilación.
Bueno, y además es que yo
estoy... Taulí, perdona, ¿y en Taulí cuántos años estuviste?
He estado del 93 al 14. O sea...
Del 93 al 14.
21.
O sea, más o menos paralelo,
sí,
con...
Sí, con Povisa.
¿Y dónde estuviste? O sea, ¿dónde ejerciste? ¿Dónde dado las circunstancias que ibas de dirección, por lo tanto, esto dirigir enfermería debe ser complicado, bueno, como todas las direcciones, pero creo que es un tema muy importante, porque la enfermería siempre ha estado una miqueta... Bueno, les infermeres i tal, ara es reivindica molt el tema, cosa que em sembla molt bé, perquè la infermera o l'infermer és la persona que té el contacte directe amb el pacient i, per tant, és el que a vegades tenim o et fa que no et desanimis tant i tal. Per tant, això és important, la feina aquesta.
Molt important, molt important.
A veure, no puedo comparar mis dos estancias, porque en Povisa yo estuve de directora de enfermería a los 20 años. Y participé, porque además era una época que la enfermería estaba valorada al mismo nivel que las direcciones médicas o las direcciones económico-financieras, porque enfermería ha tenido altos y bajos de reconocimiento. De hecho, es una profesión que ha carecido de reconocimiento bastante, porque las enfermeras proporcionamos al paciente una serie de cuidados que son invisibles.
Aquí está.
Que es el acompañamiento, el estar cerca de las familias,
la seguridad,
la conversación, el la mano en el hombro, el apoyo ante una lágrima. Claro, son cuidados que tienen poco peso específico, claro, porque no se registran.
Feu la feina, no es la part tècnica, sinó és la part d'acompanyament del pacient o la paciente.
Part psicològica,
també. La part psicològica, la part d'acompanyament... L'empatia, tot això, això és molt important,
¿eh? Es que además hay una cosa que... A ver, yo creo en los equipos de salud, ¿eh? No digo que las enfermeras, los médicos, las ausencias... No. Yo creo que todos trabajamos con un objetivo común, que es el paciente.
Claro. Sí.
Entonces todos tienen su papel,
claro,
pero con sus diferentes funciones. Porque y esa unión de equipo es la que realmente le da el confort y la estabilidad al paciente, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que es muy importante el reconocimiento de las enfermeras. Y cuando me preguntabas por la experiencia de los dos sitios, yo en el Taulí estuve, el primer año estuve directora de enfermería, después hicimos una dirección colegiada y después me pasaron al área económica. Estuve los últimos 7 años estuve en el área económica, pero siempre con la visión profesional de enfermera.
Sí. Claro,
claro. Y son dos experiencias diferentes, pero las dos muy enriquecedoras,
claro,
en las que he disfrutado muchísimo. Y sobre todo he intentado no perder la mirada enfermera.
Yeah.
Porque yo soy un amante de mi profesión y durante los últimos 13 años que estuve como vicepresidenta de la Asociación Catalana de Enfermería, con lo cual me relacioné con el mundo catalán de la enfermería.
Ahí, aquí en Cataluña recuerdo molt bé que hi havia una escola d'enfermeria que es deia Santa Madrona.
Sí.
Això sí.
Santa Madrona, que i per tant d'allà van sortir moltes enfermeres, bueno, molt inclús, i que encara no hi havia com una mena de professió, sí, reconeguda del tema.
Bueno.
Per aquesta escola d'infermeria era de la Caixa, o sigui, la Caixa de Pensions era la que portava el tema, i evidentment doncs allà em sembla que ha anat desapareixent, perquè llavors em sembla que hi ha hagut altres.
Això és la carrera Go? Això de la Santa Madrona era la carrera Go?
No.
Ah. Estava on estava, estava aquí a Terrassa.
A veure, aquí hi havia també l'escola Pione, que estava,
sí,
en Sabadell,
sí,
que era de la Caixa de Sabadell,
sí,
que tiene, que totes les enfermeres que salieron de Pione, bueno, Y allí precisamente una de las monitoras, que entonces se llamaban, porque entonces éramos ATS, ayudantes técnicos sanitarios. Después, esta profesión, hicimos una, a través de la universidad a distancia, pudimos homologar y convertirnos en diplomados universitarios de enfermería. Eso. Con lo cual ya fue un gran salto, ¿no? Y ahora ya es grado. Enfermería ahora es grado, son cuatro años y hay un máster de enfermería y doctorados, etcétera. Pero lo que decía es, Santa Madrona salió, fue una especie de cuna de grandes profesionales, como fue Mariona Creus, una gran amiga. Mariona Creus estuvo muchos años de directora de enfermería de Vallebrón, que de hecho yo vine aquí por ella, porque yo tenía gran amistad con ella. Y después fue presidenta del Colegio de Enfermeras. Y ella nunca dejó la enfermería. Falleció hace dos años, desgraciadamente, siendo la presidenta del Consejo de del Consejo de Gobierno del Partaulí.
Imagínate. No, no, és, jo volia dir que això, que realment doncs, hi havia un, històricament un llit, allò que es diu una cuna, o un llit de professionals d'aquestes que sortien de diferents institucions, sobretot financeres, que recolzaven. Doncs, i Santa Madrona, evidentment, doncs, va ser, el recordo, que va ser una gran
ja no
institució.
Està. Ja no existe. I la Epione tampoc. Sí, totes sí, aquestes... A veure, les cajas...
S'han reconvertit
final...
en temes universitaris.
Bé, de totes maneres, ja s'ha fet un... Ara hi ha un reconeixement més extensiu i més...
Bueno, està més reglat des del punt de vista...
Exacte, és més just que la infermeria tingui el valor que té, perquè jo crec que és de justícia que se li doni el valor que té l'infermeria.
Encara li falta, eh? Encara li falta molt reconeixement.
Sí, però mai...
Jo reivindico sempre que puc.
No, i a més, això anava a dir ara. És que la Pilar, aquí on la veieu, bueno, aquí on l'escolteu, és una persona molt reivindicada, és una persona molt que quan es posa en algun lloc, s'hi posa a fons, no és allò de dir una pinzellada, no, és molt reivindicativa i molt punyent, i això està bé, perquè a més així s'aconsegueixen també moltes coses.
I també estàs amb altres activitats.
També.
I per
també,
tant, sí, aquesta no, que ara continua treballant amb altres activitats, que ja t'ho explicarà si vols.
Per cert, dir, per cert, tu no deuries viure, doncs clar, la pandèmia, la famosa pandèmia de la Covid i tot això, no?
Jo ja estava
directament,
jubilada.
Ja estava jubilada, no? Però tot així has tingut, suposo, un lligam... I com veus ara la... Perquè ara hi ha un follon amb la... Bueno, ja en renou amb la medicina en general i amb les infermeres. I el fet aquest que s'aplaudís a les vespres, a les infermeres, ja ho sabia que diria... És que no la veieu, però fa una cara, ho he dit... Ara us ho explicarà, però...
Los aplausos però, está muy bien en un momento dado, un reconocimiento, pero cogerlo como una norma y
una
muestra...
No? Una mica folclòric, sí.
De reconocimiento a mí me parece una pantomima.
Sí, porque...
A ver, ha habido mucho abandono de la profesión después de la pandemia y faltan muchas enfermeras. Faltan muchas enfermeras en toda España, ¿eh? Y eso yo no lo sé.
¿Es vocacional esto o no?
Hay una parte que sí y otra que no.
Claro. O sea, s'ha de també potenciar una miqueta a través de la...
Claro. A ver, yo creo que hay tres clases de enfermeras.
De l'administració.
La que lo hace por vocación, porque yo tengo que darlo el todo por el todo. La que lo hace porque se quiere realizar y que entonces yo estoy trabajando y me hago no sé cuántos másters y no sé qué y tengo un papel, y luego la que lo hace porque quiere ganarse la vida.
Que es lógico.
Nada es puro. No, de ninguna de las tres es puro totalmente. Es
lícito,
una mezcla.
Es lícito, pero no es puro.
Pero es más real, es potser una mica más real la que ho fa perquè t'has de guanyar la vida. I aleshores
però és un conjunt.
És una professió més.
És un conjunt.
Però en canvi sí que hi ha professions que si no hi ha una certa vocació, és com la del metge. La del metge també, segurament al final dius, mira, medicina i tal, ells guanyen bé la vida, això. Però si no tens una certa vocació, hi ha professions que la implicació i la vocació és més important que altres, crec jo, eh? Crec, no sé.
Bueno, és com tot, per exemple, l'ensenyament també hi ha una part de vocació.
No, aquesta és una altra.
Però, evidentment, no es pot basar tot en vocació.
Ah, no, perquè llavors, no tiraries endavant.
No tiraries endavant. I, per tant, aquí has de fer moltes més altres coses, no?
Las enfermeras en muchos momentos pasamos momentos duros.
Claro.
Porque hay que darse cuenta que las enfermeras están las 24 horas del día en el hospital, en diferentes turnos, y los 365 días del año.
Sí, sí.
O sea, no es estar un momentito y me voy, no. Es la continuidad del paciente.
Matí, entonces, tarde, nit, l'endemà un altre cop.
Festivos,
clar.
Domingos, o sea, siempre hay enfermeras al lado de los enfermos.
Que això fa lligam infermera o infermer amb pacient, o pacient amb infermer i infermer. Aquesta relació del dia a dia, que et desperten a les 3 del dematí i dius, ostres, ara que m'havia aconseguit a dormir, i me cago, llavors tornar les pastilles, no sé, vinga, tornem-hi, quan tornen a entrar. Però clar, és part de la seva feina i és el que fa lligam aquest amb el pacient, no?
De totes maneres, dentro de la enfermería, como decía antes, hay distintas especialidades o ramas de trabajo, y a ver, la docencia, la formación, ahora se está propiciando también para las escuelas. Es que yo creo que el hecho de la enfermera de solo para cuidar cuando necesitan cuidados es un concepto escaso, porque la prevención es muy importante. Yo creo que hoy en día estamos hablando no de los pacientes, sino de las personas. Porque una buena formación sanitaria, unas buenas explicaciones de cuidados, todo esto cuida, pero previene. Y es importante que ese papel de la enfermera se conozca. Ahora, si nos fijamos en los CAPS o en los QAPS también, nos encontramos que muchas veces pedimos una consulta y nos atiende la enfermera. A mí me parece una gran labor este salto, ¿no? Ahora, siempre con las condiciones suficientes para el confort, tanto de los pacientes como de los profesionales, claro. Que eso es muy revisable en la actualidad.
Sé que hay un trabajo para hacer.
O sea, hay trabajo para hacer.
Bueno, entonces, ya sabes, la verdad es que esto es...
Un altre motiu més d'estar a la lluita, ¿eh?
Bueno, yo la profesión, yo creo que nacemos con ganas de ser enfermeras, porque yo desde muy pequeñita ya me gustaba jugar a enfermeras, y nos moriremos siendo enfermeras.
Seguramente.
Entonces, yo ahora lo que hemos hecho con un grupo de gente estupenda del Taulí, hemos montado una asociación de enfermeras jubiladas. Y bueno, somos ya 117, solo lleva 3 años.
¿Eso es a nivel nacional?
No, a nivel Taulí. Somos 113. Bueno, ahora hemos abierto un poquito la manga y puede venir cualquier enfermera de Sabadell. Y si quiere venir a Barcelona también, porque es que no hay que ser tan sectoriales, claro, ¿no? Pero lo que pasa es que es muy bonito.
¿Qué organizáis?
¿Cenas?
Excursiones, no. Visitas. Sí,
hacemos, aparte de visitas, excursiones, tenemos unas clases de yoga con una naturópata de aquí, de Sabadell, potentísima, que es la Emma Garbí, que aprovecho para nombrarla, porque creo que sería interesante que la conocierais, porque es una crack. Después tenemos un club de lectura, muchas visitas, excursiones, y luego una serie de conferencias culturales o científicas.
¿Yo no feo eso en el mateix Taulí?
Nuestra sede está en el Taulí, pero lo podemos hacer donde busquemos, no nos busquemos la vida. Tenemos,
puede estar en el auditorio de la Caixa.
Sí, tenemos unos estatutos muy potentes.
Veus com la gent s'organitza amb associacions? Això és el que fa viure una miqueta la societat i fa fer poble o ciutat.
Això és la gent que sí que s'implica i que es fa. Per cert, lligant una miqueta això de les trobades culturals aquestes que feu, també hem de, parlem una miqueta, perquè ja se'ns acaba el temps, parlem una miqueta també que has escrit un llibre.
Ah, sí.
Com veieu, és una persona molt motivada i que es motiva molt i que ha estat molt relacionada amb l'Ateneu de Barcelona, que ha fet uns cursets o un curs de narrativa o d'escriptura o no sé què, i a més ha escrit un llibre que es diu Calles Mojades, em sembla, que és així.
Sí. I per tant,
és una novel·la gallega ambientada en los años que yo estuve allí. De una familia gallega, es una novela sencilla, de costumbres en la que he intentado poner plasmar la cultura gallega,
la realitat de
sí,
d'una
después
situació,
las incertidumbres, los dimes y los porqués de los gallegos, los dependes, y depende, sobre todo gastronomía gallega. Con lo cual he puesto unas recetas
importante
de cocina, ¿ah?, entre medios y enlazadillas, que, bueno...
Antes, de todas maneras, el micrófono cerrado, nos has dicho algunas frases muy bonitas, que me gustaría que las repitieras, porque pienso que vale la pena escucharlas.
Bueno, hablábamos de la religión.
Hablábamos de religión. Porque sí, el tema de la enfermería también, el tema religión, evidentemente tiene una cierta influencia también en según qué matices de valores y de acompañamiento.
Sí, claro. Bueno, a ver, yo las religiones, siempre que no sean sectarias, que te crean o que te absorban, las compro. Mm. Y me da igual qué religión sea, porque al final el bien común es lo que a todos nos parece que es la mejor religión. Mm. Nosotros hemos nacido en una nación cristiana. Lo que pasa es que después hemos visto que en la Iglesia muchas veces no nos ha convencido de cómo ha llevado a cabo las gestiones para hacernos más partícipes de ella. A mí me llamó mucho la atención una frase que leí de Pío Baroja en una novela maravillosa que se llama Las ciudades, en la que dice que cuando llegó al Vaticano se sorprendió y dijo: ¿cómo es posible que en esta plaza tan bonita un hijo de un carpintero con sandalias de cuero que se dedicaba a pescar esté en el centro de esta plaza, rodeado de tanto príncipe de la Iglesia que llevan vestidos de armiño, anillos grandes, porque son todas las estatuas que hay en el Vaticano.
El mármol, en fin.
El mármol, todo el boato que hay, ¿no? Y otra de las frases que también definía en esta novela era, bueno, yo creo que la religión, lo que se ha hecho es, con carne judía, se ha hecho un guiso romano. Entonces, a mí cuando lo leí me llamó mucho la atención, porque un poquito sí que a veces pasa, ¿no? Nos contrasta cómo se predica la caridad cuando vemos cosas que nos llaman la atención, sí, sí, que no tienen mucho que ver con la caridad.
No, lo que pasa es que es lo que te decía, que evidentemente gestionar toda esta riqueza que tiene la Iglesia no es fácil, supongo que debe ser complicado.
No
puede desprenderse de todo lo que tiene, porque evidentemente, y claro, han de buscar soluciones. Y yo evidentemente no lo justifico en absoluto.
Ya. Yeah.
Porque evidentemente el Papa Francés, por ejemplo, es una persona muy humilde y tiene, digamos, claros los temas. Evidentemente hay algunas cosas que pueden estar de acuerdo y otras que no. Pero evidentemente pues hay una pompa y todo que muchas veces no entendemos.
Es que yo creo que el Papa tiene un papel, pero no es independiente para hacer lo que quiera. Tiene alrededor una curia muy potente.
Nadie es independiente. Com totes les entitats, i a més un cert específic com és l'Església. L'Església té un pes, les religions, no? Les religions tenen un pes molt gran amb la humanitat.
Bueno, hi ha una cosa que va fer el Joan XXIII, que va ser el Concili Vaticà II, que va ser una cosa impressionant, que hi ha molta gent jove, per exemple, que no coneix això. Bueno, perquè no, i llavors, doncs, clar, d'entrada diu, no, és que tota la religió és fatal, és molt dolent, però hi ha coses que es fan, que va fer una encíclica molt important, que va ser el Pacem in Terris, que va ser una encíclica molt adequada en aquell moment, quan la Segona Guerra Mundial, i quan es va acabar la Segona Guerra Mundial, clarament va tenir una repercussió important.
Clar, que passa...
Per tant, totes aquestes coses, és cultura cristiana, que no vol dir que siguis més cristià o més catòlic, sinó que d'alguna manera, doncs, això t'influeix en els valors de la vida
el que passa que...
no?
Sí,
i,
sí.
Bueno, això val la pena, doncs, que també la gent jove...
Clar, és que és molt important que la gent no sàpiga tot això, la gent jove.
Sí, però
clar,
no s'estudia potser, ara, eh?
Clar, però potser el problema és que es va molt per tota la parafernàlia, i en canvi coses com aquesta no s'han sabut o no s'han explicat suficient o no s'ha fet suficient esforç a través de l'Església, dels polítics, de les nacions o dels països, explicar aquests detalls que molta gent, doncs, diu, ostres, Vull dir...
Sí, sí, però...
Clar, hi ha coses que... I escolta'm, a veure, tornant al... Perquè se'ns acaba...
El
temps passa, el temps passa i aleshores...
El temps passa i tot canvia i a desgrat de la gent
perquè...
via. A poc a poc m'he anat fent gran.
Ui, ja ens surt el poeta, el president. Escolta, per què el nom de Calles Mojades? Perquè a més la foto és molt, és
home,
molt, és molt xula.
A Galícia...
Ja, però té, home, és evident. És com les pel·lícules aquelles que fan del País Basc i d'això, que són sempre pel·lícules mullades, pel·lícules sí. del bosc allò, que m'encanta, més perquè jo sóc un amant de la pluja, per tant m'encanta. Però perquè Calles Mojades, concretament, té alguna relació... Perquè, per
amb l'infermeria.
Per exemple, a Galícia plou molt, ja ho sabem. Té relació amb això o té relació una miqueta amb la temàtica del llibre o no té res a veure o et va agradar aquest títol i punt? Que
no,
això,
tiene las dos cosas.
Veus?
Las dos cosas. A ver, ahora Vigo precisamente tiene un microclima que dicen que llueve menos. Yo no lo sé si ahora llueve menos.
Ahora llueve más al sur. Fíjate que últimamente de Murcia a Cavall fot uns... No,
no, este año en Vigo ha llovido, porque tú hablas con mis amigas, yo cuando hablo con mis amigas lo primero que me dice, ¿tenemos un mal tiempo? Y digo, bueno, ¡sí, siempre lo tenéis!
Ah, pues eso es un, el día que
me
no
lo
hagi,
dices o me clar, lo
cuentas. El día que no hagi aquest mal temps es que ya no serem a Galicia.
Y cuando vienen aquí, vamos a aprovechar que hace muy buen día. Sí, digo, sí, que no, que mañana también, sí, ya lo otro, ya lo otro.
Porque últimamente portem unas gràcies de Déu que ha plogut, perquè s'han omplert els pantans, alguns d'ells més que altres, i per tant, gràcies de Déu que no hem tingut. Però vull dir que allà, a veure, el que vagi allà i digui és que aquí és que fa mal temps, però si tota la vida ha fet, i Déu-nos en guard que no en faci perquè ja no serà Galícia.
Bueno, pues Calles Mojadas tiene dos connotaciones. Una, porque en la novela sale muchas veces, algunas veces, que está haciendo un día estupendo y de repente te asomas y ya ves la calle mojada.
Bona, ja
està. Esa puede ser una. Y la otra, por las cosas que ocurren en la novela. Porque en la época que es... intento plasmar un poco el desarraigo que produce una serie de acontecimientos, no haré spoiler, etcétera. Entonces,
doncs us recomanem que llegiu el llibre.
Jo te invito a fer una presentación de este libro en el Ateneu.
Bueno, pues
Cugat.
Muchas gracias.
Y entonces, lo digo públicamente, y entonces buscaremos el día, porque evidentemente es un espacio que está molt demanat. No, y encontraremos seguro algún día para hacer esta presentación.
No, ya ves.
Perfecto.
Y se puede, supongo que se puede adquirir en alguna librería. Esto
sí,
no tiene
sí, a través de las distribuidoras, porque yo hice para mí, porque me lo he autopublicado.
Por esto te lo digo.
En Punto Rojo, que estoy encantadísima con esta editorial. Ay, perdón, Círculo Rojo.
Círculo Rojo.
Ojo, que me he equivocado, sí. No tiene nada que ver.
Círculo
¿eh?
No.
Si me publicitat una altra, ¿eh?
No, tiene nada que ver. A mí, bueno, yo estoy muy contenta sí, con sí. Círculo Rojo.
Eso es importante, ¿eh? Porque no tothom está contento con los editores y a veces
pues
pasa
mucho,
que...
Yo mucho, ¿eh? No, porque te hacen primero una lectura, te dicen si es recomendable. Yo, de todas maneras, me fui a un agente literario primero. Porque el sentido del ridículo lo tengo.
Claro.
Y no es que yo sea una novela de la vida, es muy una novela sencilla de la claro. vida cotidiana.
Pero es el día a día, es una situación que es dona.
Sí.
Es costumbrista, vamos.
Costumbrista, sí.
Sí.
Y bueno, para ser la primera, pues estoy contenta, la verdad, aunque sea falsa modestia. Pues... no quiero
o sea,
ser
amenazas con más publicaciones.
Ya ha empezado la segunda.
Pues sí. Si lo digas, ven. Va a tener
bueno, no tengo los libros, yo pedí solo 100 y no tengo más que 5 que me he quedado para mí. Bueno, he regalado muchísimos,
claro,
pero los ya sé que dicen que no se debe de regalar los libros.
Sí, pero escolta, tú eres propietario tú mateix, por tanto, tú puedes decir,
he tomado mis decisiones.
Ah, sí. Si me de gusto regalar, entonces, escolta, qué mejor que digas, tío, pues... El que passa és que, esclar, t'has de posar un límit. No pots començar a regalar perquè, si no...
Sí, però si, de totes maneres, tu si lo pides a través de la distribuïdora te lo van a proporcionar. I també se vende per Amazon.
Sí, això ho he vist. I la distribuïdora has dit que...
Eso en cualquier libreria, en el Corte Inglés... Ara la acabo de presentar en la Llar del Llibre de Sabadell. Y se me acabaron los que tenía yo, se acabaron, los había llevado a la librería. Y entonces hay una lista que están pidiendo, los piden a la distribuidora.
I no has anat a Povisa a fer una presentació a l'Hospital de Vigo, a fer una presentació a Calles Mojades, que allà està el rovell de l'ou.
¿Sabes qué pasa? Que han pasado ya
muchos años.
30 años. Y la gente que queda de vez en cuando ve a un señor con el pelo muy blanco. Y digo, hombre, fulano, claro. Tú por aquí todavía, claro, qué alegría. Claro. Pero queda poca gente ya de aquella. Claro. Aunque ahora han hecho el 50 aniversario de Povisa.
¿Y tens intenció d'escriure més o no?
Ja estoy en el segon.
Ja estàs. Dic que sí, que estava escrivint el segon.
Sí, jo estoy en la escuela, ahora estoy en la escuela de la Forja de Barcelona. Mm. Tenemos un profe, Raúl Quirós, que es una pasada de bueno, que es muy bueno, muy bueno, y me he enganchado con él, y estamos, y la verdad es que nos lo pasamos muy bien en la escuela de escritura, porque tengo compañeros muy potentes, y aprendes mucho con ellos.
Está bien, está bien. Y eso te tienen un círculo de gente que puedes, claro, hablar con ellos.
Claro, pues, claro.
No,
claro.
Y es que el ambiente es propici per tirar endavant projectes y todo eso.
Claro. Exacto, y socializas mucho cuando vas a una clase de escritura.
¿Y tú dices que eres sancugatenca?
Yo sí.
Bien
hecho. Sí, me llevo 30 años aquí, y estoy feliz, 31 casi. Molt bé,
molt bé. Sí, clama.
Me gusta mucho esta ciudad. Tiene muchas cosas que la hacen atractiva. Por eso ha crecido tanto.
Sí.
Porque es una ciudad muy bien comunicada.
Sí.
Con muchos espacios verdes, que esto carece en otras ciudades.
A més, ara que ara et revifat, perquè amb aquestes pluges que ha hagut, ostres, el parc de la Pollancreda, per exemple, ha començat a ploure, i això d'un dia per l'altre surt allò com...
Yo creo que se ha tenido mucho cuidado en edificar y al mismo tiempo ampliar zonas verdes y parques. Sí, la verdad es que aquí no falta de nada, San Cugat es una ciudad fantástica. Yo estoy feliz.
Bueno, sabes gestionar también estas ciudades, porque yo creo que tampoco estaría bien que fuéramos una ciudad dormitorio de lujo. Tendríamos que ser una ciudad más activa, más socializada, en fin. Y esto, evidentemente, hay defectos y virtudes.
Però ha canviat,
de Sant Cugat, no.
Ha canviat força, això, de tot.
Sí, no, però vull dir que...
Jo me recordo l'època...
No, però vull dir que sempre
sí, que no podem perdre de vista, això.
Hi ha un tema de mobilitat, per exemple, aquí, clar, important, però... i que s'ha de solucionar, clar, perquè, evidentment, no entren molts cotxes...
D'aquí...
Hi ha un moment que dius que, bueno, s'ha de...
D'aquí deia jo això de la ciutat i de ser tants, perquè, clar, vull dir... Si no fem altres alternatives per descongestionar, és horrorós, perquè
s'han de prendre moltes decisions que moltes vegades doncs seran doloroses, probablement no és complicat, vull dir,
jo?
No és fàcil.
No, és que no dic que sigui fàcil,
pot tenir les virtuts que té, pot tenir les virtuts, perquè per això té èxit, i la gent ve a viure aquí.
No, i està
però bueno, té uns altres defectes en el qual doncs s'han de gestionar.
De tota manera, el meu navegador del cotxe, quan vaig cap a casa de quan ens sobre aquí poc vaig d'una punta a l'altra, no sé, poso un navegador a vegades a veure què tal, perquè els navegadors també tenen la seva pròpia idiosincràsia, vull dir que... I de volta m'envia per darrere al Col·legi Europa, com si passés ja pel cinturó aquest del sud, el cinturó sud.
La Ronda
com
Sud.
Si la Ronda Sud, que seria fantàstic, però sembla que el GPS ho té interioritzat, això, i en canvi aquí no... Només hi van els ports senglars per la Ronda Sud, o sigui que...
El ports senglars.
Vull dir que... Tot i que diu que cada any menys. Bé, escolta'm, això s'acaba...
Escolta, m'ha encantat, Pilar.
Moltíssimes gràcies.
Igualmente, me lo he pasado muy bien con vosotros. Sois muy majos,
La propera trobada ha de ser a l'Ateneu amb la presentació del llibre. Això ho tindrem present.
Ja quedarem d'acord.
Això ho tindrem present. Escolta, nosaltres us deixem aquí un mes més. Queda un programa per acabar la temporada. Pilar, moltíssimes gràcies, de veritat, de ser aquí. Ens ha agradat molt que hagis vingut i ens hagis fet una mica doncs, tota aquesta història de l'enfermeria,
el llibre, no sé què, una dona
molt activa. I, com sempre, acomiadem el programa amb un tema que ha triat la Pilar, un tema que es diu Eso que tú me das, d'en Pau Donés, Jarabe de Palo. Per tant, fins la propera. Gràcies a totes i a tots per escoltar-nos. Gràcies, Pilar. Rogeli, des d'aquí
també, que estàs escoltant,
fins al proper programa. Vinga. Alba Roda, que tinguis un bon cap de setmana. Molt bé, i en Pablo, director. Vinga, Pablo. Tècnic també, per tant, fins a la propera i sigueu bons. Adeu-siau.
Eres lo mejor que ha dado la vida. Por todo lo que recibí, estar aquí vale la pena. Gracias a ti seguí remando contra la mar. estar por tu amistad y tu compañía. Eres lo mejor.